Avui parlarem d'empreses inclusives. Ja al final us avorriré perquè m'heu vist, això no sé, em vareu veure el primer trimestre parlant, no?, més de tècniques orals i escrites i així, que ja us queda molt lluny, ja us en recordeu. I en aquest trimestre, malauradament, a teoria de la comunicació, doncs hem passat unes estones allò parlant de paradigmes i de coses aquelles que poseu unes cares que com de mareig, tot i que sort que a teoria de la comunicació sempre la fèiem a primera hora del matí de divendres, però bueno, també divendres, veritat que no és el millor dia de la setmana per fer depèn de què. En tot cas, aprofitant que avui és dijous i malauradament també que s'acosta l'ordinar i que ja, no?, que estem allò amb aquell procés una mica de gana, intentarem que sigui, doncs, això més participatiu que les que habitualment fins i tot, doncs, són les classes. El nom de business, que a nosaltres potser ens sona, bueno, bé o malament, o simplement... Bon dia. Es nota molt quan es passa llista, eh? Vale, no, i tant. Doncs en tot cas, el terme business, això quan parles amb gent, doncs, anglosaxona, sí que els hi sona, doncs, nosaltres com si algú escrivís treballa en B baixa, no? Que diries, ostres, treballa en B baixa em sona una mica malament, quan ho veig em crida molt l'atenció, però sona una mica estrany, no? La voluntat de business també és provocativa i és, doncs, perquè allò amb els anglesos i americans, doncs, és en B baixa perquè estem parlant de valors. I per això és negocis, business, però amb valors. ¿Vale? Què són empreses inclusives? Què és una? Però a vosaltres això d'empresa inclusiva, què us suggereix? Quan parlem d'empreses inclusives, què us ve al cap? Us venen tantes coses al cap que és complicat de sintetitzar en poques paraules, però és dir, alguna idea. Quan parlem d'inclusivitat, alguna idea que us vingui al cap?
Que tothom pot entrar.
Que tothom pot entrar-hi, no? Un espai on tothom hi pot entrar-hi. Què més? Perfecte, què més?
És fàcil d'entrar.
Que és fàcil d'entrar-hi? Una empresa on és fàcil d'entrar-hi?
On hi ha les mateixes oportunitats per tothom.
Vale, igualtat d'oportunitats, molt bé. Què més?
Que no discrimina ningú.
No discrimina ningú? Molt bé, important. Alguna idea més? Ho anirem veient els elements, però està molt bé perquè, de fet, en cap moment heu parlat de, per exemple, només exclusivament dels treballadors. Una empresa inclusiva, per exemple, qualsevol, eh? Imaginem, és igual a Nestlé, la seva pàgina web, una persona sigui la pot veure, la pot llegir, li és fàcil de llegir, amb una discapacitat, si ara tanquem tots els ulls i ens imaginem per un moment que estem navegant la pàgina web, com ho fa una persona cega per passar d'un menú a l'altre si la web no està adaptada? Quantes webs estan adaptades a empreses? Per tant, les empreses, teòricament, tothom cuida el client, que és la seva raó de ser, però realment cuida a tothom? Totes les empreses són igualment accessibles o no discriminen a ningú? I per tant, quan vosaltres no fèieu referència a treballadors, tradicionalment, quan parlem d'aquest tipus d'empreses inclusives, pensem en empreses, doncs, que tenen molt en compte els treballadors, que els hi paguen un bon sou, que potser tenen més vacances a l'habitual, no? Com el típic paradigma de Google, que tothom li agradaria anar a Google perquè tenen un ping-pong. Però més enllà d'això, doncs, hi ha empreses, doncs, que les podem denominar d'inclusives perquè tenen, no només tenen en compte això, sinó també els proveïdors. Imagineu-vos, per exemple, botigues de comerç just. Van explotar el pagès que està, doncs, fent, per exemple, formatges i comercialitza formatges i el van escanyar per intentar apretar els preus com podria fer Mercadona, per exemple, ho fan això? Doncs les empreses de comerç just o botigues de comerç just sota el paradigma d'empreses amb valors serien unes empreses que no només tenen en compte el client perquè quedem bé i rentem la imatge, sinó també el treballador i també el proveïdor. Vale? I anirem entrant, ja sabeu que a mi m'agraden molt els Kahoots, i com no, com que sé que us va quedar l'espineta aquella que en Jordi guanyés el Kahoot fa 15 dies, meitat, doncs farem un Kahoot en el que a veure si el podeu derrotar, perquè avui ja no és el seu tema estrella com era sostenibilitat, o no, potser també tindrà un cop amagat, no? En tot cas, el treball que estem fent des de la universitat... Que bé, així tenim els cursos per mirar els whatsapps. No, des del treball que estem fent des de la universitat al voltant de les empreses inclusives, a què volen combatre? O què volen intentar fer un pas més enllà? Temes de globalització? O temes de crisi econòmiques i financeres? Algú de vosaltres té un germà, un cosí, un tiet, una tieta que en aquesta crisi econòmica s'hagi quedat sense feina? Algú? Jo, per exemple, la meva germana? Algú més?
Tres cosins
teus. Algú més? O... Per exemple, no? Per tant, la crisi econòmica ja no és allò, com veurem aquí, eh? Per exemple, el treball infantil. Si ens aixequem la samarreta i mirem d'on està fet, aquest, per exemple, bueno, aquí Pol ja mira, això no, però Made in China, vale? I Made in China, aquest, bueno, els pantalons, ara no miraré perquè ens estan gravant amb la càmera i tampoc seria, que ara faríem un escàndol, Ramon hauria de tallar la cinta, no? Però en tot cas, si qualsevol de vosaltres que us aixequeu les samarretes igual, eh? Del lloc amb independència, també som corresponsables d'alguna manera de les condicions de treball infantil. Clar, 168 milions de nens, eh? Allò que diuen, a Catalunya som 100 milions i mig. Doncs imagineu-vos, no? Multipliquem i 15 Catalunyes on tothom de 5 a 17 anys està esclavitzat fent treball infantil. Bueno, evidentment, eh? Això són dades aquelles que les mirem un dia i l'endemà ni ens en recordem. Però l'afectació o els beneficis d'això diàriament ens els vestim tots a sobre, no? Quan parlàvem de crisi econòmica, el 25% fins fa poquet, de mitjana, el 25% de gent amb edat laborable no treballava, eh? Un 25%. Ara depèn de la comarca, pot ser un 10-12%. Clar, imagineu-vos aquí mateix, que s'accionessin jubilats, que no treballen. Una quarta part més o menys de la població no treballa. Població aturada, 25%. L'altra part que no treballa, o sigui, la meitat d'aquí ja no treballa. I després, gent inactiva, perquè no li toca treballar, perquè tenen menys de 16 anys, o perquè ja s'han, o això, o perquè tenen una incapacitat, etc. Aproximadament un 25%, perquè no els hi toca, eh? no per res. Amb la qual cosa, ens hem trobat que durant molt de temps, qui ha mantingut la societat és un 25%. Si us aneu a fer allò, un dinar, una rossada popular, que hi ha aquelles taules d'aros, podeu imaginar, jubilats, aturats, gent que no li toca treballar i treballadors. I després dius, ostres, per això potser pago gairebé el mateix impostos que el que guanyo de sou. Això és insostenible. I això és crítica al mercat econòmic financer i a la globalització. Per tant, bueno, la globalització a mi, bueno, no t'afecta. Afecta amb la meva germana, afecta amb la seva germana, afecta amb els tres seus cosins. Aquesta és l'afectació directa i real. Afecta en què d'impostos paguem més de 10.000 euros l'any. Aquesta és l'afectació. Vale? Per tant, passant, aquí, molt rapidet, eh? No ens entretindrem, però hi ha un grup de recerca a la universitat, a la qual, per exemple, a vosaltres, si algú li agradés fer recerca, o es plantegés o digués, mira, a mi també m'agradaria entrar-hi per veure ben bé en què consisteix, doncs hi ha molts grups de recerca a la universitat totalment oberts a que estudiants puguin fer-hi pràctiques amb valor de crèdit o sense valor de crèdit, totalment oberts a dir, tu, això em podria agradar, perquè, no sé, potser a mi m'agradaria... quan acabi fer el doctorat, o no, no ho sé. I per tant, una bona manera seria incloure's en un grup de recerca. Què fa un grup de recerca? Doncs, un grup de recerca fa qüestionaris, fa entrevistes, dissenya qüestionaris, mira metodològicament que estiguin bé, etc. Des de fa 3, o ara ja gairebé 4 anys, el que anem treballant és amb un model que tu puguis dir, però la meva empresa ho està fent bé o no? I sóc jo per dir-ho. Si agafem tota una sèrie de professionals que diguin què caracteritza les empreses que fan bé, de les que no ho fan bé, serà la manera de dir, mira, les que fan bé fan això, això, això i això. Vale? Que és la feina que estem fent. Quan parlem d'inclusivitat, també parlem de màrqueting responsable. Tot s'hi val en màrqueting, vosaltres que d'aquí poquet sereu professionals de la publicitat i de les relacions públiques, s'hi val tot. O podem aportar el valor que estaria bé diferenciar de la universitat de dir tots els treballadors i treballadores, i que sortireu d'aquí estudiants, potencials treballadors al cap de dos dies, portem els valors intrínsecs. I tot allò que fem i difonem valors que tenen a veure amb cuidar les persones, tenen a veure amb una publicitat que dèiem, m'han encarregat una pàgina web i ningú ni ha pensat que hi ha persones cegues que s'hi connecten i que hi ha allò, 3 milions de persones amb discapacitat a Espanya que visualment no poden accedir a les webs perquè no veuen res, per exemple. Vale? Aquest tipus de màrqueting responsable és el que, un dels valors, no? Com també la responsabilitat social corporativa. S'ha d'anar més enllà, empreses tenen un departament, imagineu-vos, tot això és una empresa i només ella s'encarrega de la responsabilitat social corporativa. Intenta anar perseguint la gent. Hem de fer unes jornades perquè una vegada a l'any ens hem de reunir perquè és un precepte que hem de parlar dels valors i tal. Us va bé venir? No, la setmana que ve no, l'altre no, la setmana que ve faig vacances, tal. Doncs això és un funcionament molt clàssic de totes les, de, per exemple, la majoria d'empreses de l'IBEX, com treballen amb un departament molt potent de responsabilitat social corporativa. Endesa, a Movistar somos todos i no sé què, no sé quantos. Ara, a l'hora de la veritat, hi ha valors darrere? O subcontractos de subcontracto de subcontracto, un treballador que acaba cobrant 3 euros l'hora perquè viu a Argentina i és qui em contesta el telèfon quan jo truco a Movistar. És aquest el model? Per tant, més enllà de departaments, el que s'ha de fer és que ja el pinyol de l'empresa incorpora aquests valors. Vale? Despleguem el mòbil. Preparem, Jordi, tu també, eh?
No, no, no.
Home, i tant! Vale. Tothom té el Kahoot, Kahoot i té en marxa? Vale, quantes jugadors? És una manera indirecta de passar.
Quina és
el que vale, va. Ja hi és tothom que vol ser-hi o hi ha algú que està en procés que té el mòbil amb poca bateria o se li calla? Molt bé, que es noti que som de publicitat, no? Que som creatius. Tothom al punt? Hi ha algú que estigui encara pensant al Nico o alguna cosa? Endavant? Sí? En anglès? Era fàcil el que l'he dit, eh? Què és l'Adri? La gent la sap i s'equivoca de color. Això fa mal al cor, quan la sap. Vas esbarat o el mòbil et falla a la pantalla. Oh, Àfrica. Maluma? Maluma? Ara tothom es pensava més alt, eh? Tarda tu? No estem tan malament. Ara, amb diferent col·lectiu, eh? Així. El 67% simplement pel clima laboral, eh? No Name està aquí on falla. Per la mala gestió. Déu-n'hi-do, el 75%, eh? A quants no els agrada el jefe? I us heu passat, eh? Tardes-ho? La gent busca reconeixement. Tardes. Utilitzar les habilitats, a veure quina importància té. Sis vegades més. Important fer alguna cosa que us motivi. Nosotros vamos a motivar. Qui és el rei? Cada minut, eh? Els esforços de la atenció, a veure com està Dian, Dimic, qui són? Atenció, última pregunta, no? 16 de 16. Atenció. Només dues persones. Ningú se'n fia de la Xina, la Índia i el Brasil i són els que més aprecien la cura del medi ambient. Atenció. Molt bé, noies. Molt bé. Perfecte. Vale, continuem. Per exemple, un exemple que justament sortia avui al diari al matí i que em va fer gràcia, per això el plasmo aquí, no? Un noi amb només 18 anys fabrica pròtesis de mà gratis per qui ho necessiti. S'ha comprat dues impressores 3D i podria tenir, evidentment, qualsevol utilitat, imprimir un Lego perquè li fa gràcia la construcció o el que sigui, i s'ha vist capaç, i de forma altruista el que fa, doncs això, va posar un anunci al Twitter que es va fer viral, però d'una forma espectacular, i és capaç això, amb una simple impressora 3D, doncs imagineu-vos el que pot tenir, evidentment, la mà una certa complexitat, però bueno, ja sabem que hi ha gent amb 18, 20, 22 anys extremadament habilidosa, i de fer un exemple que trobava curiós d'empreses que funcionen i que tenen ànima. No? La part avui de posar-nos després de treballar, primer hi ha una sèrie de reflexions, vale? Sobre, per exemple, amb un equip i amb una feina, com vèiem amb el mateix Kahoot, és molt important com gestionem els recursos humans d'aquella empresa. Vale? Inicialment, situeu-vos això, per exemple, als anys 20, el 1920, per exemple, la indústria automobilística, no? que va néixer, bueno, el paradigma sempre és fort, tot i que ja hi havia hagut gent abans, com dèiem l'altre dia, que s'havia inventat el vehicle, però bueno, ells li atribueixen això, i per tant, doncs, tampoc li traurem el mèrit. Però aquí sobretot, el que va néixer era el taylorisme.
que era cronometrar al màxim cada persona amb cada moviment que feia, i si per agafar aquest mòbil, desmuntar-lo i portar-lo cap aquí,
i havies d'estar-hi 10 segons, doncs t'acomiadaven si estaves 12, perquè es comptava que en 10 segons podies fer aquest moviment de desmuntar amb una cadena de muntatge, doncs ho podies fer 500 vegades, i si eres lenta i no servies, doncs només hauries pogut fer 420 i hauríem tingut moltes pèrdues, no? Aquesta gestió pròpia del que en diguem el lideratge per instruccions, hi ha encara feines que encara funcionen d'aquesta manera. Què es van començar a donar? Que podien, que si feien, per exemple, un lideratge una mica més flexible, intentant implicar més el propi treballador amb aquest lideratge per objectius, doncs en un moment donat s'adonaven que hi havia sistema de maquinària, que si deixaven a la pròpia persona que s'impliqués i que per tant pogués començar fins i tot doncs, a donar-li valor doncs, a aquella instrucció, a aquella feina, doncs veien que el rendiment era més elevat. Vale? En una època d'innovació, un lideratge en el que, si una persona ho aglutina tot, per exemple, una persona que m'explicava una metàfora que la vaig trobar molt encertada de lideratge. Moltes vegades el líder té por d'una empresa i gestiona perquè diu, clar, si jo m'envolto, imaginem que jo ara munto una empresa i m'envolto de vosaltres, que en moltes coses sou més intel·ligents i teniu més habilitats que jo, val més que agafi gent que en sàpiga menys. Clar, si en un moment donat contracto 80 persones que de totes les facetes de tot en saben menys que jo, doncs evidentment probablement que ningú em vindrà a discutir com hauria de ser una determinada feina, però perdo molt valor. Si jo m'imaginés que estic en un got d'aigua i jo sóc un tap de suro que estic al fons, si m'envolto de gent bona amb diferents àrees i la gestionem bé, l'únic que faran és ajudar-me a omplir el got i per tant a surar més. Per tant, un líder que s'envolta de gent sense por i de gent més bona i que té unes determinades habilitats, doncs és quan comença a haver-hi la innovació, comença a ser creatiu. Vale? Per tant, la direcció per valors, amb cada vegada més, amb un àmbit en el que hi ha tecnologia i hem de ser creatius, hem d'innovar, doncs un treballador que se'l valori també perquè té característiques més enllà de ser eficient i eficaç, com si fos una ISO, sinó que és un treballador que és creatiu, que és empàtic, un treballador que també s'emociona, que plora perquè li ha passat una cosa, i tot això és un valor humà que el caracteritza, doncs surten equips més rics que permeten generar innovació, que permeten idees noves. Vale? Moltes vegades, quan a la vida, no només a la feina, què ens passa? Per exemple, el caràcter, doncs gent que pensa, ostres, a vegades té dificultats per treballar, però perquè li ha tocat amb uns inútils al costat que tenen un caràcter que és nefast, perquè té la mala pata, que tothom amb què s'envolta la seva vida té un caràcter de pena, que li fan pensar molt doncs, amb la seva sogra, que és una persona doncs, que quan han d'anar al cap de setmana a dinar a casa la sogra, doncs sempre se'ls mig entrevessa i tenen aquest caràcter. Hi ha gent també que a on va té mala sort, a la feina que sigui, a la que sigui, sempre té mala sort, perquè tu, per mala pata, sempre enganxa gent doncs que si la pogués evitar de treballar-hi, doncs molt millor. O a vegades, de genètica, li ha tocat treballar amb un company que té un gen que segur que li surten aquí, té un mal caràcter, i això ja és ben bé de genètica. O de religió, Déu no vulgui que no et passi tal cosa, no? Si Déu vol, tindré molta sort amb aquesta nova feina. O horòscop, si m'hagués tocat algú que no fos lleó o sagitari, a la feina hi ha lleons i sagitaris per aquí, doncs si haguessin tingut la sort que a classe no hi hagués lleons i sagitaris, seria una classe més tranquil·la. Vale? O l'edat, com que està l'edat del pavo, evidentment no treballaré bé, perquè a la feina hi ha 3 o 4 o 5 persones que estan a l'edat del pavo. O, no, si aquella ja és bona noia, però clar, va amb unes amigues, unes amistats, que no pot sortir res, però per les amigues, no? Però qual cosa, què veiem en comú de tot això a l'hora, per exemple, de gestionar un equip? Quan moltes vegades el que ens passa a la vida ho atribuïm a variables com aquestes. Què tenen en comú? Que no cal que fem absolutament res, perquè, a veure, el caràcter és un tret que quan neixo tinc el caràcter que tinc, per tant la personalitat difícilment la canviaré. La genètica encara pitjor, perquè el meu ADN és el que hi ha. Pot haver-hi alguna mutació, però serà estrany. Si tinc sort o no tinc sort, mira, això, i si Déu vol, ja, bueno, ja l'ho diví, ja ni en parlem. I horòscop, jo sóc cranc, m'ascendent a bessons, però això no ho dic mai com a exemples, no? I sempre dic lleó i sagitari, pobres, eh? Tu ets sagitari o lleó? Sagitari. Ja es veia aquí un caràcter i tal. Doncs, per tant, això tampoc canviaré. I l'edat, evidentment, tampoc menys. Si jo, en relació als companys, amb una empresa, per tant, a la gestió d'aquest equip, em poso com un agent actiu, vale? Per tant, també de mi depèn el que passa en el grup, doncs la gestió serà més eficaç. Per exemple, tu que tens el jersei, això que sempre... Eh, que portes el nom per aquí, un jersei lligat, el pot escriure? Serà bé, no? No, imagina que el cinturó se t'ha espatllat quan has sortit de casa, lligues el jersei, té una funció no estètica, sinó pràctica, i després el... Ara que l'he enviat, però que s'ha escoltat. Vale. La típica cosa, que si això dibuixéssim relacions per definir una empresa inclusiva i definíssim les relacions, imagineu-vos que això és el Facebook. Veritat que molts esteu interconnectats al Facebook, o Instagram us seguiu, etc. No? Si dibuixéssiu a qui seguiu, tan sols a classe o a la vida, i ho dibuixéssiu així, seria un cacau, que entendríeu del per què a vegades surten malentesos i la gent, les relacions uns i altres, s'estorben. Sí, moltes vegades les relacions que teniu amb altra gent a vegades són fortes o a vegades són molt fortes. Ai, pobra, a vegades quan no t'ho esperes però en tot cas, a vegades, per exemple, que us trobeu que hi ha gent de vosaltres, no cal dir noms i cognoms, però per exemple que tot el dia estan passats allà enviant whatsapps i tal, i planteja tipus de relació que us ofeguen, no? O gent... Ai, pobra... O gent en un moment donat que planteja una relació tan fina, tan fina, tan fina, que allò no obliga ni fa res, que per allò no sé ni per què el tinc de contacte, ni per què em segueix o no em segueix, no? I a vegades hi ha relacions doncs, que són com aquí, doncs, ja sé que és maco, una mica de borró, però és maco, és viu, etc. I que a vegades generem malentesos amb algú, però per sort... Aquí hi caurà, podrà sonar qui vulguis perquè hi caurà qui vulgui, eh? Però sempre el podem reparar i el podem cosir i el podem sorgir. Aquí el que sobretot hem d'entendre més és que pot haver-hi tensió amb qui sigui. I per tant, en una empresa, el clima laboral... Ostres, el clima laboral que us heu de plantejar amb totes les relacions depèn allò que el Nietzsche sempre diu. Si dos volen, es poden posar d'acord. Mentida. Tan sols, si un vol, es pot posar d'acord. Perquè només depèn de tu que aquesta relació canviï. Ja està aquí tan tranquil·la i tan asseguda i no es mou d'aquí, eh? I el que canvio, el que estic canviant sóc jo. Què passa? Però que ara em fixo en la relació, la cuido, però en un moment donat doncs, tinc un mal dia i la torno a estirar. Però si jo mantingués constant, fixant-hi, constant, 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 canviaria sempre. I per tant només depèn de mi. I com que la vida, totes les relacions que tinc amb tothom, exclusivament depenen de mi, si jo em centro en mi, en lloc d'en l'altre, si tu haguessis fet, si tu haguessis dit, si aquell dia no haguessis reaccionat d'aquesta manera, seria diferent. Però com que tu vas fer, jo què vaig fer? Des de l'altra banda, si jo em centro exclusivament en mi i no en l'altre, que d'altra banda és l'únic que depèn de mi, perquè jo aquella mà encara no el puc moure, vale? Per tant, si em centro en mi, ho puc canviar absolutament tot. Vale? Gràcies, eh? O si hi ha danys i prejudicis, mirarem si hi ha l'assegurança de responsabilitat, ho podem cobrir-ho. Per tant, a l'hora de plantejar la nostra relació com és, per exemple, algú que es considerés democràtic tindria en compte els altres, vale? L'opinió dels altres, ho tindria en compte, per tant, decidiria una mica, per exemple, quan fem un treball en grup o algú que fos democràtic, doncs, ostres, escoltaria, miraria, plantejaria, va, quants s'assembla que podem fer-ho d'aquesta manera, quants aquell altre. Algú que fos permissiu diria, no, si tothom vol fer el treball a màquina, doncs el fem a màquina, si tothom vol fer-ho sense internet, ho fem sense internet. Algú que fos autoritari, doncs diria, aquest treball hem vingut aquí a fer-ho, no t'esperaves, eh? Allà s'ha quedat, que estava a punt de guanyar el Kahoot i s'ha quedat ara a poder. Doncs l'autoritari diria, es fa el treball perquè ho hem dit d'aquesta manera i punt. I l'indiferent diria, mira, a mi tot em va bé, de fet és que si no fem el treball més igual. Vale? Quants de vosaltres considereu una persona democràtica? Penseu que després és pitjor, eh? No, quants us considereu democràtics? Per exemple, quan treballeu en grup, que seria com treballar en equip en una empresa. No us talleu, eh?
Democràtics? No, no aixeco. Quants us considereu permissius? Sempre m'ho colen. Ja acabo fent aquella part que ningú vol fer. O quants us considereu autoritaris? És veritat, em poso tonta, que no s'ha de fer d'aquella manera i no paro fins que ho aconsegueixo. Autoritària. I quants us considereu indiferents? Això és més fotut, en presència de la càmera. Vale. En tot cas, una sensació, per exemple, d'indiferència, no us passa que en un moment donat, per exemple, un dia, jo què sé, un dissabte a la tarda, que ja estàs molt cansat de tota la setmana i tens ganes d'anar al sopar al vespre amb els amics, amb la colla, i de sortir una mica, la veritat, tu ets autoritari, però sí, mira, és igual, l'important és que es faci el treball, i si algú es posa molt tonto que allò vol fer-ho d'aquella manera, doncs mira, ho fem així i ja està, em va bé. Per tant, sóc autoritari, però aquell dia em mostro fins i tot indiferent, perquè el dissabte a la tarda m'és igual tot. I un dia, ah no, per aquí no passo, perquè aquest dia va fer això, o portava aquell vestit que ho va fer ben bé perquè jo també ho portava igual el dia anterior, doncs avui em mostro autoritària. Per tant, no us passa que la mateixa persona sou vosaltres, íntegres, no sou pas un desoblament de la vostra personalitat, però en moments, a vegades en situacions, us mostreu d'una determinada manera, us passa, entenc, no? Amb alguns, algunes, sí? Doncs imagineu-vos amb ella del jersei, com et dius?
Fanny.
Doncs imagineu-vos un dia et mostres autoritari, i un dia et mostres permissiu, i un dia et mostres, doncs és igual, democràtic. Per tant, tu pretens que la gent del voltant t'entengui quan tu ets el primer, que no ets gens constant en allò que fas? Per tant, si tu et centressis en el teu, intentessis mantenir una actitud sempre coherent, seria la millor manera d'influir en que les teves relacions al voltant fossin sanes, recíproques. Sí? Avui... perquè no se'ns en vagi del tema, si tenim temps mirarem algun vídeo, el que fem és, ens hem d'organitzar d'una forma molt ràpida en 10 grups. Per fer 10 grups, l'ideal seria que d'aquí en sortim 5 i d'aquí en sortim 5. Molt qual cosa és igual que un grup sigui de 3, un grup sigui de 4 o de 5. És a dir, que si digueu, mira, nosaltres, la fila, i nosaltres anem amb elles perquè ens cau més bé, o amb elles perquè ens cau més bé. No, ara compromís, eh? No, tirem una moneda a l'aire, el que sigui. Doncs que en sortís un, dos, tres, quatre, cinc, un, dos, tres, quatre, cinc. Instruccions, molt fàcil, molt fàcil. Cada grup tindrà una combinatòria de 3 pàgines. Sí, ara us organitzareu un grup, però molt fàcil. Cadascú tindrà una combinatòria de 3 pàgines, a partir de les quals això són, com diríem, denúncies socials al voltant de les zones, de la immigració, de l'emprenedoria. No deixen de ser denúncies socials o mites, coses que falses creences, que hi ha la percepció de les zones no són capaces d'això. Vale? Per tant, a partir d'aquí, la idea és que pugueu estructurar, és igual, guixar per aquí algú amb un boli, idees, reptes, problemes, perquè d'alguna manera el que haurem de fer és cada grup dibuixar el com seria el Departament de Recursos Humans ideal. Cadascú tindrà una cartolina i diries, a partir d'això que m'inspiro, com seria ideal? Doncs, per exemple, per què no pots anar a treballar amb el teu gat que tant estimes? O amb el teu gos? O per què no ho poden tenir en compte i tenir, per exemple, un espai de veterinària on tu puguis portar el teu gat o el teu gos? O, si tu ets mare o pare, per què no pots anar amb el teu nen i poden, si és una empresa que tenen 10.000 treballadors, tenir un espai de llar d'infants? O per què no hi ha transport públic per arribar fins allà i cada dia he d'agafar el cotxe i al cap del mes gasto uns 300-400 euros de gasoll? Vale? Per tant, l'empresa de recursos humans, l'empresa, el Departament de Recursos Humans, què hem de fer ideal a partir d'això, tindria en compte el treballador, els clients, els proveïdors, amb tots aquests aspectes que us poden inspirar a partir d'aquí. Cartolines. Cada grup tindrà una cartolina i l'exposarà. Vale? Anem passant. Fantàstic. Sí, perfecte. Vale. És un de cada.
Vale, un de cada per grup, no?
Sí.
Vale.
Vols que n'agafo...
Sí, perfecte, així.
Podem fer, si no, jocs, Paco.
Vale, sí, vale, sí.
Noies,
si mira, te vas preparant jocs, vale? Espera un moment.
Tinc una fora que m'ha trucat la meva.
Tant, vale.
Mira, te vaig donar, te vaig donar.
Vale, perfecte.
Ok. Espera, té l'air.
Gràcies.
No, aquest no.
Ah, vale, això no. Vale,
no.
Ja està.
Woman Immigration. Woman, sí, Entrepreneurship. Ara buscaré la carpeta.
Ah, vale, jo és que l'estic agafant d'aquí i...
Vale, i hi ha hagut un moment que s'ha estoncat el tema,
sí,
no?
Sí.
Woman Immigration, que no se'm... Vale, Woman Immigration durem de moment i...
Això ara... Immigration encara, eh?
Vale. Immigration, agafaré un de cada.
Que bé.
Donaré d'aquests.
Dos, vale. Falta. Immigració no falta. Espera. Espera, però aquí n'hi ha un d'anys.
Ah, vale.
Crec que no sé si ho han entès.
Vale.
No sé si ho han entès, eh? El... Sisplau. Sisplau.
Una coseta,
sisplau.
Aquestes, a les pàgines que us donem, que ara em falten d'obres d'emprenedoria aquí, és simplement per agafar idees, perquè a veure, si jo sóc el cap del Departament de Recursos Humans, en què em puc centrar per millorar i per fer el departament ideal? I dibuixar-lo aquí, amb un dibuix, amb unes lletres, com jo vulgui representar-ho a l'hora d'explicar-ho. Jo, per exemple, he dit transport, perquè si milloro el transport, les condicions, la gent tindrà moltes ganes de venir a treballar aquí. Com ho explicava l'exemple aquell, o per exemple, diversió, Google que posa taules de ping-pong. O per exemple, puc centrar-me en millorar el salari, que siguin uns salaris molt dignes i que estiguin molt bé. ¿Vale? Aleshores, aquestes pàgines simplement és perquè igual algú diu, ostres, mira, no hi havia caigut, és veritat, immigració, no totes les empreses tenen en compte de no discriminar ningú. Per tant, també estaria molt bé a nivell de recursos humans tenir en compte que tothom tingui accés, però real. Per què? Doncs, per exemple, doncs tota l'empresa està adaptada per gent que vagi en cadira de rodes. O tota l'empresa està adaptada per persones cegues, perquè com una persona cega on sap on és el lavabo? Doncs amb una aplicació al mòbil, dius he d'anar al lavabo, apret, ho dic al Siri i ensenyar la pip, 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 pip. Jo sé que allà que està emetent aquesta alarma hi ha lavabo. I és molt fàcil d'adaptar, però quantes empreses heu vist que adaptin així? O per exemple un hotel? Vale? Per tant, això simplement és, ha d'inspirar perquè us vinguin moltes idees al cap per dibuixar com hauria de ser l'empresa ideal des d'un punt de vista de recursos humans. S'entén? Sí? Per tant, com si algú diu, bueno, aquí he vist tres coses, vale, i caic amb això, 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 que no hi caia. I no em faig més cas. Vale? Vale. Sobretot quedeu-vos amb el nom perquè després també triareu cada grup el que us ha agradat més. Vale? Per tant... Endavant, quan vulguis.
Vale, la nostra empresa es diu Quality Foundation. Llavors, el que hem fet principalment ha sigut crear tres apartats de pla d'igualtat, el de gènere, el d'immigració i l'inclusiu, que és per als discapacitats. En el pla d'igualtat de gènere, principalment hi havia dos grans apartats que volíem remarcar, que era la igualtat salarial i les oportunitats de lideratge. Llavors, a més, també volíem remarcar que les baixes laborals estiguessin cobertes, és a dir, que quan una mare doncs, estigués embarassada i llavors hagués de sortir de la feina per estar a casa amb el seu fill, que el pare tingués els mateixos mesos perquè són iguals, i al mateix temps cobrir totes les tres necessitats. Llavors, en el pla d'immigració, simplement el que proposàvem era que hi haguessin les mateixes oportunitats per tothom i que no hi haguessin barreres quan arribessin en el país, mentre sempre tinguessin els papers correctes. I després, en el pla inclusiu, hi havia dos grans apartats, que, com havíem comentat, que hi haguessin les instal·lacions adaptades per tothom, sords, amb cadira de rodes, etc. És a dir, que hi haguessin auditius que ho expliquessin per la gent cega o moltes imatges i moltes senyals en el terra que fossin visuals per la gent que no pogués escoltar i que hi haguessin ascensors i tot estigués adaptat. I també, a més, havíem creat que havíem pensat que el personal de l'entrada, la gent que està de la informació en els departaments més principals, que també sapigués comunicar-se amb aquesta gent, sobretot, per exemple, amb el símbol, amb l'idioma dels signes. Llavors, a part, la nostra fundació proporciona unes facilitats per als seus treballadors, que són tres. Els cursos d'idiomes per als immigrants, és a dir, que per la gent que no sap parlar l'idioma, per exemple l'anglès o l'espanyol, que es creessin cursos d'idiomes amb un preu reduït per a aquesta gent i que fossin en horaris adaptables a l'empresa. I els cursos informatius, que seria bàsicament informar sobre totes les discapacitats i com es pot ajudar en el teu company d'empresa. I també una facilitat que donaria seria una llar d'infants, una petita sala perquè hi hagués, perquè els pares poguessin portar els seus fills en les primeres hores. I finalment creiem que el que millor faria d'aquesta empresa seria que fos una empresa transparent, és a dir, que a final de cada any ensenyés als treballadors i a tots els seus clients els documents que confirmen que aquesta empresa és igual, tant per homes com per dones, com per immigrants i com per gent discapacitada. Moltes gràcies.
Molt bé. Molt bé.
Nosaltres som Miau i som una empresa de productes per gats, venda per internet.
Sí.
I bé, bé, nosaltres hem volgut que la nostra empresa es caracteritzi per tenir un horari flexible, que això vol dir que, per exemple, si un dia la teva feina és anar a buscar coses que no sé què són, però que són per gats i que és a fora, i un dia plou molt i no hi pots anar, doncs que et puguin trucar i dir-te, tu demà no vinguis perquè plourà, i que hi hagi alguna manera de poder-ho recuperar. Però això no està gaire pensat, però bé. Després que hi hagi també baixa per maternitat igual que la de paternitat, per tant que hi hagi les mateixes oportunitats per homes i dones.
Llavors també voldríem posar un metge d'empresa, que en cas de que et trobis malament i no pots anar a treballar, doncs que en comptes d'haver d'anar a fer un justificant mèdic, que et vingui el metge a casa i que t'ho justifiqui per ell mateix. Després també voldríem unes igualtats salarials, que faria que els homes i les dones cobressin igual, i programes d'integració social, que serien unes conferències sobre la immigració per conscienciar la gent sobre que se respectin mútuament.
També ens agradaria per crear un millor clima dins l'empresa i que tothom es caigués bé entre tothom i potenciar això, fer activitats relacionades amb responsabilitat social corporativa, per tant, un cop cada trimestre o un parell de cops per trimestre, fer alguna activitat fora de l'empresa que tingui a veure amb responsabilitat social corporativa, per tant, ajudar en algun projecte, però que participi tothom i que s'ho passi bé i que tingui un dia per disfrutar amb els seus companys de feina.
Molt bé.
I fins aquí la presentació.
Sí.
Molt bé.
Nosaltres som l'empresa TOS, que suposo que tothom la coneix, i ens hem centrat en establir 5 valors per tal de que no hi hagi les diferències masclistes.
Bé, principalment parlaré del primer valor empresarial que volíem establir, que és el tòpic típic de que la dona el seu lloc és a casa, i nosaltres l'hem modificat de manera que tant la dona com l'home el seu lloc és el món en general. Ells escollien quin és el seu lloc, no el que és la societat. I aquesta és com el valor principal, i el que volem intentar és que en totes les nostres empreses hi hagi, o intentar, un 50-50% entre homes i dones, i també igualtat en tema de salari, que si un home i una dona tenen una mateixa posició en l'empresa, doncs que tinguin el mateix salari, ja que fan el mateix treball, i s'ha de valorar de la mateixa manera, igualtat d'oportunitats i també igualtat en el tracte, que no hi hagi discriminació pel simple fet que ets un gènere específic. També volíem parlar del tema de la maternitat, ja que és molt injust que a l'hora de fer una entrevista de treball preguntin donat a certa edat si tenen previst tenir fills, perquè és igual que siguis una dona o un home, els dos són els que tindran el fill, o sigui que tant l'home com la dona tenen tenen l'oportunitat d'estar amb el seu nadó i tenir les mateixes oportunitats de baixa. Llavors, ajudaríem amb horaris més flexibles, a establir bueno, les lleis de conciliació establertes, bueno, les lleis establertes, doncs, portar-les a terme i també ajudar, en plan, si un dia el nen està malalt, doncs no ficar traves i deixar tranquil·lament el pare o la mare estar a casa amb el seu fill i més ajudes. Com també, bueno, i l'empresa, intentar que sigui transparent i molt... intentar que sigui familiar, tot i que sigui gran, que hi hagi una molt bona comunicació interna entre empleats i directius, perquè si hi ha algun problema a l'hora de que hi ha un maltracte o que no sent a gust, pues que no hi hagi l'impediment de dir ai, no parlaré amb el directiu, sinó que sigui una empresa que promogui això de que per molt que jo sigui el teu jefe, pues, pots parlar amb mi tranquil·lament. I bueno, bàsicament això seria tot per intentar que l'empresa estigui en uns valors d'igualtat respecte al gènere.
Bueno, nosaltres som l'empresa Stop Design i per aconseguir la igualtat entre homes i dones i això, hem pensat que hi hauria d'haver una igualtat de salaris entre gèneres i després també els càrrecs directius haurien de ser equitatius 50% i 50%.
També hem pensat que tant per homes i per dones estaria bé fer un servei de guarderia a dins de la mateixa empresa, o si no també que l'empresa donés l'oportunitat de treballar a distància durant el primer any del nadó. També hem pensat de fer un curs d'expressió lingüística per tots aquells treballadors immigrants que no dominen bé la llengua, i tot això ho volem fer per aconseguir les mateixes oportunitats per a tothom, tant per als homes, dones i la gent de fora.
I ja està.
La nostra empresa és Pla de Seix i som una empresa tecnològica i bueno, hem proposat tres mesures concretes però que alhora tenen a veure amb altres problemes. Per exemple, la primera mesura és prohibir que els currículums portin el nostre nom i es canviarà a partir d'un pseudònim. És a dir, per exemple, pots dir flor o ordinador, com vulguis. I a part d'això, el gènere també es prohibeix, la fotografia i la nacionalitat. És a dir, el que importa és el contingut acadèmic, el que has fet, el que has treballat o si no tens experiència, és igual. I això també ajuda que hi hagi igualtat entre homes i dones perquè no et discriminaran si ets una dona o si ets un home. I bé. Després també ampliem la base de maternitat fins a 3 setmanes. Se suposa que són 16 setmanes de maternitat, nosaltres hi sumarem 3. I també ho podran fer tant homes com dones, és a dir, no hi ha discriminació. I si hi ha malalties per part dels nens, o no es poden quadrar els horaris, també s'ofereix la possibilitat de que els pares i les mares puguin tenir horaris més flexibles, és a dir, en comptes de començar a les 9, començar a les 9 i mitja o a les 10. I podrien recuperar aquesta mitja hora o no. I després, la tercera mesura és oferir assessorament, personalitat i gratuït pels emprenedors. Quin és l'únic requisit? Que han de desenvolupar el seu projecte dins de l'empresa. I ha de ser un projecte que també porti valors, perquè si no, no aporta res a la societat i també pues, ajuda que l'empresa trobi nous talents i que s'hi trobi en algunes àrees. Epa.
Molt bé.
Nosaltres som l'empresa CIU. Primer el que vull dir és IU perquè apela directament al treballador, perquè aquest treballador creiem que és important que se senti part de l'empresa i que és important per ella. I la primera proposta és que la maternitat, tant la maternitat com la paternitat, haurà de ser d'un any, per, tant si és pare o mare, amb el 70% del sou. Els horaris adaptables a l'horari de l'escola dels fills, perquè no pot ser que els nens acabin a les 4 i els pares no puguin estar amb ells fins a les 8. També que es doni formació als treballadors en l'àmbit de l'empresa, és a dir, si és una empresa que doncs és de negocis internacionals, que es facin cursos d'idiomes, si és de tecnologia, doncs cursos adaptats a aquest sector. Llavors, una àrea de desconnexió dins de l'empresa, perquè creiem que és important. Tot el material que s'utilitzi estarà proporcionat per la pròpia empresa. Convenis amb empreses de l'estranger, perquè considerem que és molt important l'externacionalització. Convenis amb universitats per tal que els alumnes que cursin alguna carrera encara en aquest sector doncs, tinguin ja un lloc laboral on poder fer alguna pràctica i per últim oportunitats per a tothom, perquè considerem que tothom és igual.
Molt bé.
Bé, nosaltres, la nostra empresa es diu Beluca i és una empresa de xocolata. Principalment ens centrem en quatre àmbits diferents, que són l'educació, la diversitat, el medi ambient i les dones. Pel que fa a l'educació, considerem que els professionals que treballen a la nostra empresa s'han de formar constantment i és per això que oferim beques de formació. També facilitem als estudiants que acaben de graduar-se per tal de que puguin incorporar-se a la feina sense una experiència prèvia. I tanmateix es poden combinar els horaris amb el que ve a ser feina i formació, en cas que algú estudi. Pel que fa a diversitat, considerem que hi ha molts col·lectius que s'han de veure representats en la nostra empresa, com són les persones amb diversitat funcional, els immigrants, les persones que acaben de sortir de la presó, que tenen algun trastorn mental, també que hi hagi diversitat de gènere, i tot això ho facilitem a través de la inserció o reinserció laboral. També donem cursos de formació i la nostra empresa seria LGTBI Friendly. Pel que fa al medi ambient, es proporciona, per exemple, si l'empresa estigués a Girona, doncs facilitaríem bicicletes perquè la gent que és de Girona pogués venir en bicicleta, o si no, si la gent és de fora, doncs faríem beques per transport públic. També seria una empresa eco-friendly, el que significa que es tindria molt en compte el reciclatge. I també és com hi havia contribució per el que ve a ser responsabilitat social corporativa amb ONGs ambientals. I finalment les dones, doncs, més que res seria que fos un ambient no sexista, que hi hagués igualtat salarial, que es facilitessin ajudes pre i postpart, tant per dones com per homes, i que la repartició del càrrec superior, com ve a ser el jefe, no només fos per homes, sinó que també poguessin, o sigui, que les dones estiguessin més representades. I ja està.
Hola, bueno, la nostra empresa és Aigües. I bueno, nosaltres bàsicament volem que les vacances siguin remunerades, que hi hagi igualtat salarial, que bueno, quan acabes de parir hi hagi un any en què et paguin igual i puguis estar treballant des de casa, les assegurances mèdiques gratis, que hi hagi un metge que puguis anar-hi gratis, llavors activitats de cohesió de grup en plan unes vacancetes tots els de la feina pues, per fer cohesió. El transport públic també pagat i responsabilitat social corporativa que realment es compleixi, que no sigui un plan per dir-ho i ja està. I ja està, gràcies.
Molt bé. Falta un grup? Sí. Sí, encara serà calent. O moll. Vale, aneu pensant que agafeu un retallet de paper com si estripeu un d'aquests i penseu qui voteu. Així és pim-pam. Vale?
Somos una empresa Manfredi, los iniciales de todos. Sí. Y bueno, nuestras medidas serían, por ejemplo, que la igualdad de género en la empresa fuera primordial, aquí lo represento con 50-50 y mujeres y hombres.
L'altre seria que dins dels caps de l'empresa fos un càrrec rotacional, per tant, que hi hagués tant dones i homes dins de dalt de tot de l'empresa. Després l'altre seria que ja que hi havia el problema que els immigrants no tenen el curs d'anglès, doncs seria fer que qui té el curs d'anglès tingui major sou dins de l'empresa. L'altre seria, bueno, he intentat expressar aquest, que és el de que els immigrants legals que no tenen papers quan entren al país, per tal d'oferir-se'ls papers, si tenen un any de contracte, tenen moltes més facilitats. Per tant, la nostra empresa seria una empresa que tindria una plantilla fixa i després tindria treballadors amb un any rotacional. O sigui, tenen feina un any, experiència d'un any, i després hem tornat a fitxar uns altres amb feina d'un any, experiència d'un any, per si anar aconseguint donar-los papers. L'altre seria...
Aquí representamos la igualdad entre ganar dinero y hacer que la empresa prospere y la responsabilidad social corporativa, de forma que no se disipen y que la única motivación para que se sigan las responsabilidades no sea quedar bien con la gente, sino que haya una vocación real por las empresas, por nuestra empresa.
Y finalmente lo de Sumati Alvero, que es el... que dins de l'empresa hi hagués una sala on hi poguessis dur el teu fill i estigués cuidat i per tant no tindries problemes sent el pare o la mare de dur el teu fill a la feina i tindre'l allà. Ja està.
Molt bé. Molt rapidet. Un tros de paper.